Benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio i al programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. Amb els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, bona tarda.
I un servidor, el Joan Ribas. En el programa d'avui repassarem el que ha sigut el BCN Film Fest dels cinemes Verdi, que van finalitzar el passat 26 d'abril la seva 8a edició, i també parlarem d'algunes estrenes, moltes, perquè recordem, el passat divendres van arribar estrenes, el passat dimecres van tornar a haver estrenes, l'1 de maig, con lo qual tenim realment la cartellera pleníssima de títols, que suposo que en qüestió de pocs dies desapareixeran molts d'ells, perquè és quasi impossible la competència tan gran que hi ha entre uns i altres títols. I també parlarem amb un crític cinematogràfic d'aquí uns momentets. El que farem és començar amb música. Aquests darrers dies hem vist una pel·lícula a Amazon Prime, una pel·lícula dirigida per George Clooney. No surt ell, no és el protagonista.
No, però està bé la pel·lícula. Sí,
és aquella passada en hechos reales.
Sí.
Remando com un solo hombre és el títol que li ha posat en castellà, i The Voice in the Boat és el títol original. El protagonista és Joel Edgerton.
Està bé la pel·lícula, sí.
Al costat de diversos joves, i és una història real basada en l'època de les Olimpiades de 1936 de Berlín, no?
Sí, però no tot això, no, o sigui, no hi ha conseqüències de que vagin allà aquelles Olimpiades amb aquell...
Yeah.
Amb aquell ambient.
Bueno, no. Aquell, sí, van anar, inclús va estar el J.C. Owens,
sí,
que
sí,
va fer famosíssim,
no? Sé, ja.
El corredor de negre que va guanyar medalles. Pues aquest equip de piragüisme d'una universitat dels Estats Units, que a força de moltes ganes i posar molt davant seu, arriben a aquestes Olimpiades. I la música és l'habitual compositor de George Clooney, que és Alexander Desplat, i escoltem ara un tema d'aquesta banda sonora. Recordem, Amazon Prime, no arriba a les sales, i es titula Remando com un solo hombre.
Thank you.
espectacular musical, el de Alexandre Desplat per Remando com un solo hombre, darrera pel·lícula de George Clooney com director i que es pot veure a Amazon Prime. I ara ja entrem a fer una petita crònica de lo que ha sigut el BCN Film Fest del Cinemes Verdi, amb la Conxita com un servidor han estat allà i també ha estat l'Ignasi Juliach, o Juliachs, perdona. Ignasi?
Sí, sí.
Ah, hola. Estàs aquí. Vale.
Bona tarda, Juliachs.
Sí, Juliachs, sí, vale. Pues benvingut, crític cinematogràfic, que col·labores en diversos mitjans. No sé si ens pots fer un petit recordatori per llegir. A tu t'agrada més escriure, no? De cinema.
Home, sí, el que passa és que també és veritat que he fet molta ràdio i de fet encara participo en alguna emissora com de Ràdio d'Esvern.
Ah, molt bé.
Havia treballat a Ràdio Sant Feliu de Llobregat també. Però sí, no, ara estic a La Vanguardia Digital amb un blog i després al Cinèfil en català, doncs també hi contribueixo de tant en tant amb alguna estrena.
Sí, sí. Cinèfil és una web que parla, pues, això, de cinema, no?, en general.
Efectivament, sí, sí.
I, bueno, pues, hem compartit uns dies allà al barri de Gràcia, al carrer Verdi, en aquest BCN Film Fest, la 8a edició, que a mi m'ha semblat un festival bastant correcte aquest any, no? En general, podríem donar-li un quasi notable en quant a la qualitat de les pel·lícules. No sé a tu què t'ha semblat, o a la Conxita, que també la tenim aquí.
Hola, bona tarda.
Què tal? Hola, bona tarda.
Hola.
No, diguem-ne que el BCN Film Fest no decep, en el sentit que jo crec que totes les edicions pràcticament tenen títols interessants. Ara bé, hem de tenir clar que és un festival que no treballa al mainstream i es dedica, d'alguna manera, a un cinema. És odiós utilitzar el terme aquest autoral, perquè concretitza massa, però sí que és veritat que és un tipus de cinema que, com que posa l'accent en la literatura, la història, l'art, fins i tot, bé, d'alguna manera, vulguis que no, és un festival un pèl, i que ningú s'espanti, intel·lectual, però intel·lectual en el sentit que les pel·lícules no són banals, no són històries, no és cinema per passar l'estona, no? Suposo que amb això hi estarem d'acord, no?
Sí,
totalment,
És un cinema que tendeix, evidentment, a remoure una mica el pensament dels espectadors. I potser el que sí que estic conservant d'uns anys cap aquí, diguem-ne indistintament dels arguments o dels temes que les pel·lícules aborden, és una certa preocupació, doncs, per la reivindicació femenina. És a dir, jo el que veig és que hi ha moltes pel·lícules en què...
Però això és el pan nostre de cada dia, eh?
O sigui, efectivament, sí. El mainstream també, fins i tot les heroïnes... Sí. Ara ja no són herois, són heroïnes.
Sí, sí, sí. Està canviat totalment a la forma d'expressar-se, no?, i d'explicar històries, perquè sempre sigui l'homosexualitat, els gais, les dones, els homes o dones racialitzats, que ara no es pot dir negre ni de color groc, sinó persones racialitzades. Però és això el camí... Sí, és el que és.
Però llavors no pots dir de quin color és racionalitzat.
Racialitzat, no, racionalitzat serien... Nosaltres seríem racionals, entre cometes, però no. I és veritat, que es tendeix molt a agafar històries més reals que han passat, com hem vist en aquest festival, i moltes vegades aquestes pel·lícules toquen el tema molt de la dona lluitadora pels seus drets, no?
Sí, això és.
Efectivament, molt reivindicatiu dels drets, de com, efectivament, al llarg de la història, doncs, han estat trepitjades, perquè s'ha de dir clarament, i són pel·lícules que una mica denuncien, doncs, això, un món mascle, no?, que al llarg dels segles, com que, evidentment, una de les vessants és la històrica, doncs són pel·lícules que precisament van mostrant o il·lustrant sobre determinats problemes, no?, del sector femení. Sí, això és un aspecte bastant concret de la programació en general d'uns pocs anys cap aquí, no?
Mm.
Sí, sí.
Els premis del repartiment, doncs, bueno, nosaltres no sé què ens passa, però quan anem al festival quasi sempre guanyen pel·lícules que no hem vist, ja que hem vist bastants en aquesta nova edició. Però ens passa això, el premi a la millor pel·lícula ha sigut per El destino de Maya, que tu crec que sí que la vas veure, no?
Sí, sí, l'he vista, aquí sí, el premi a la millor pel·lícula, El destino de Maya, em sembla absolutament lícit, vaja, vull dir, és una pel·lícula que tracta el tema d'unes illes de Finlàndia, no? Vull dir, les Åland, em sembla que es diuen, que estan, si mirem el mapa, estan entre Finlàndia i Suècia, no? Vull dir, l'entrant del mar aquest, estan allà. I, evidentment, la pel·lícula està situada en el moment de la Guerra de Crimea, el 1845, si no malament recordo, i, per tant, tracta d'un tema de subsistència d'una gent que realment ha de treballar moltíssim, però per culpa de la guerra, els russos, sempre els russos, volen quedar-se, doncs, Finlàndia, sempre ho han volgut, de fet, i aleshores aquí, clar, els aliats, entre ells els britànics, doncs s'hi van oposar. Però, clar, enmig de tot això, enmig d'aquesta guerra de Crimea, els britànics ocupen aquestes illes bueno, a més amb mals models, perquè evidentment estan per evitar que Rússia penetri, però per un altre cantó ells recluten, els britànics recluten la gent de les illes obligatòriament i qui es nega el pengen directament. Per tant, el tractament és duríssim. Què passa? Que un matrimoni que inicialment és forçat entre la protagonista, que en aquell moment té 17-18 anys, que l'obliguen a casar-se amb un home que no estima en absolut, però que després d'unes petites evolucions acaben realment enamorats tots dos. Clar, la dona ha d'amagar l'home perquè no el reclutin els britànics mentre estan ocupant les illes, i però, clar, ella ha d'aguantar els britànics a casa seva, alimentar-los i lluitar, perquè té tres fills, la filla més gran ajuda una mica, però realment és una història de resiliència i de potència femenina, perquè realment és un personatge que de seguida ens roba el cor precisament per aquest grau de lluita i de permanència i de resistència absolutament davant de circumstàncies que imaginem-nos a mitjans del segle XIX no són precisament agradables, no?
Bueno, doncs ja hem visualitzat la pel·lícula. És una pel·lícula llarga, 2:40.
Sí.
Volia una mica el comentari en general de lo que et va semblar la pel·lícula. Suposo que millor s'arribarà a estrenar en sales a nivell comercial, no? Un premi sentiment...
Podria ser... Sí? No ho sé, perquè, clar, és una pel·lícula escandinava, per dir-ho així, no? I aquestes coses mai se saben quan són aquestes cinematografies. Sí. Però la veritat és que jo posaria, sobretot subratllaria la interpretació de l'actriu, l'Amanda Janssen, que hauria d'haver-se dut, sincerament, el premi a la millor interpretació.
Ara arribarem, Ignasi. El premi sentimental va ser per Michael Caine, per La gran escapada, aquesta pel·lícula d'un home ja de 90 anys que vol anar a Normandia pel 70 aniversari.
No sé si s'enterarà. Bueno, li hauran dit, però...
Suposo que sí, millor diu, Sant Jordi.
No sé.
Perdó?
No sé si s'haurà enterat ell de que li han donat aquest premi. I si s'ha enterat, dirà, bueno, molt bé.
Suposo que a través de la distribuïdora s'haurà fet.
Home, alguna comunicació és evident que sí que, que donaran, no? Sí, sí.
Després tenim la pel·lícula L'ombramiento, que s'ha emportat millor direcció, i també el repartiment de totes les actrius joves d'aquesta pel·lícula, actrius desconegudes. Recordem L'ombramiento, que és una pel·lícula que a tu no et va agradar del tot, no? Vas acabar sortint massa satisfet d'aquesta pel·lícula.
Em sembla que no va agradar a ningú,
No.
A veure, és que una cosa és el tema, que realment el tema és punyent, perquè no és més ni menys que el robatori de nens. Això està passant l'any 82, quan, evidentment, se suposa que ja estem en democràcia, però hi havia unes institucions que encara estaven operant i que venien del franquisme. Una d'elles és aquesta de Peña Grande, no?, a Madrid, que totes aquestes institucions De fet, l'exportava Carmen Polo de Franco en el seu moment, eh? Vull dir, poca broma. I clar, i tenen una tendència, tot i que estem a l'any 82, tenen una tendència, bueno, de pròpia del franquisme, absolutament. Es tracta de mares solteres que, joves, en fi, menors d'edat, la protagonista té 16 anys, queden embarassades, el pare els hi fa... molts dels pares tenien unes reaccions fins i tot agressives, és a dir, donaven una pallissa a la filla i després la feien fora. I la mare, que allà ja obeïa el pare i se l'enduien, la mare s'enduia a la filla prenyada per acomiadar-se d'ella. Compte que el tema de que planteja la pel·lícula realment és greu, perquè realment són nenes, són noies joves, adolescents, que estan, només es tenen les unes a les altres allà dins d'aquestes institucions, no?
Bueno,
la part crua és que enganyen a les adolescents, fan creure, bueno, mengen molt el cap perquè pensin que elles no estan preparades per ser mares, però és que a banda d'això, que potser en un sentit objectiu, probablement amb 16 anys la cosa és difícil per descomptat, però la protagonista, evidentment, no l'enganyen quan li diuen que el seu fill ha mort, quan era el dia d'abans estava perfectament sa, i el que han fet és vendre'l. És que hi havia un comerç de nadons, amb gent que els adoptava previ pagament, no? Mm. Amb la qual cosa... La pel·lícula és punyent d'argument, però quin és el problema? I tampoc em posaré gaire amb la interpretació de les actrius, que jo crec que particularment doncs la Sofia Milán, que és la protagonista primera, però de fet és un premi col·lectiu perquè s'han premiat doncs com quatre actrius més. Treballen bé, compte, perquè el problema no és d'interpretació. El problema és que la pel·lícula té dificultats per evolucionar adequadament. És a dir, té moments de silencis, moments críptics, moments avorrits,
el directe... El jurat es va veure una mica obligat per al tema donar-li aquest premi, no? Perquè, bueno, en aquesta secció, jo aquesta tampoc l'hem vist, però sí que em va agradar força Assumpto de Honor, per exemple, de Vincent Pérez, una pel·lícula molt didàctica sobre el món dels duels a França, no?
Sí, però també la dona.
I també hi ha una dona empoderada, no? En aquesta paraula que ens utilitza avui en dia. També em va agradar força Caída Libre, amb Belén Rueda, que està molt bé en aquesta pel·lícula i que suposo que sí que arribarà. Són dos pel·lícules que jo, alguna d'aquestes dues, de les que ja havia...
Sí, aquestes, diguem-ne, pertanyen dins de la secció competitiva, concurs. Són de les, realment, de les que estan en el llistó alt. No s'han dut premis, però realment són pel·lícules molt correctes, no? Mm-hmm. Assumpto de Honor, com tu dius, bueno, també es fonamenten en plan interpretació molt lliure sobre, és veritat, una dona que al segle XIX va batallar perquè... volia fer com els homes, però hi ha un aspecte normalment que s'hauria de valorar molt de les dones, que és precisament, en línies generals, la no agressivitat. I, en canvi, aquí, aquesta dona el que vol realment és que hi hagi un club femení d'esgrima i en la pel·lícula el fan enfrontar-se amb un perfecte imbècil d'un d'aquests clubs d'esgrima, no? Paral·lelament. No és veritat, això no va... El personatge existeix perquè era periodista i era activista femenina ja en aquell moment, ja reivindicava drets femenins, però mai de la vida es va enfrontar amb un home.
Sí, bueno, ja ho va dir el director i actor Vincent Pérez, ja ho va dir, que ell s'havia... sí que el personatge, com tu dius, era real, però no exactament, no actuava tal com apareixia a la història, no? Però jo dins d'aquestes dues pel·lícules són les que més podíem destacar, no?
Assumpto de Honor és una pel·lícula, si vols tu, d'argument senzill, però que sí que mou és d'aquestes pel·lícules que, a banda doncs d'una història de rivalitats i de venjances, no? Entre gent que practica l'esgrima, ja no entrarem en detalls, El que sí que a mi m'importa de la pel·lícula aquesta és que reflecteix molt bé aquesta mena de cosa de punt d'honor i de pruïja agressiva, no? Que de provocació a l'altre, i l'altre aleshores ha de reaccionar perquè l'honor està en joc i en conseqüència doncs, es comença a generar una situació de gran tensió. Bueno, molt reflexió sobre aquesta agressivitat, no? Vull dir, la testosterona, no?
Sí. Bueno, una pel·lícula paradigmàtica que el propi director va anomenar va ser Los duelistes, de Ridley Scott, que és una pel·lícula d'un duel etern, no? Entre dues persones, sí. Perquè se van enfrontant. A part d'això, la promesa d'Irene està molt ben interpretada, molt ben ambientada, sí. Lo que passa que no és creïble, tal com t'ho explica la història, que és una història real, sí. També, d'una dona que va salvar, no sé si eren 12 o 13 jueus.
12 eren, i com els alimentava?
Ah, no sé, bueno, això és el que no és massa creïble. I a més els va amagar dins de la casa, la mansió, on vivia un comandant de l'exèrcit nazi, no? Que és
no,
més curiós.
No és nazi.
És alemany, sí.
Ell és un oficial de l'exèrcit alemany, sí, però nazi no
ho és. No porta allò de la SS, no.
No ho és.
I s'enfronta a la SS.
Bueno. Veus, aquesta, l'actriu, la Sophie Nelis.
Nelis,
exacte, sí, és que ara no ho veia gairebé. La Sophie Nelis, que per cert em sembla que la ladrona de llibres és ella, també.
Sí,
és una altra actriu realment imponent, eh? Vull dir, realment de gran potència i que transmet una humanitat, la cabra la vol, per dir-ho d'alguna manera. Bé, és una llàstima, perquè jo crec que alguna d'aquestes dues que jo he citat, la Janssen de la pel·lícula Finesa o ella, la Nelis, s'haguessin pogut dur perfectament el premi a la millor interpretació femenina i s'hauria fet justícia.
Jo destacaria també fora de competició Memory, una pel·lícula que tu, sí. Conxita, vas veure i tu també, no?
Sí.
Ignasi.
Memory va ser de les que no vaig poder veure.
Ah, sí, però, sí que l'he vist.
Però tinc entès que és una pel·lícula que diguem-ne que els dos actors, l'Skarsgård
i la Chastain,
doncs, evidentment són actors de determinat nivell i diu que la història és dura, no? Perquè l'home
és
com un idili casual entre aquest home i aquesta dona.
Sí, un home que està perdent la memòria i una dona,
exacte.
Que no vol recordar.
Exacte.
Aquesta parella una mica estranya. Sí, però és una pel·lícula molt punyent, que està molt ben interpretada, com tu dius, i que s'estrenarà segur.
Sí, aquesta qual, sí que s'estrena.
La recomanem.
Sí.
I després un documental bastant fortet també, d'una altra dona, Joan Baez,
Allà amb
nois.
Aquesta sí que no l'he vist.
Que també em va sorprendre molt, no? És, bueno, ja parlarem, crec, no sé si s'ha estrenat ja o està a punt d'estrenar-se.
No,
s'ha estrenat.
Ja, no?
S'estrenat.
I després també tenim...
Sí,
s'ha estrenat, sí. No l'he vist jo, no.
Tenim una altra pel·lícula amb dona, Maria Montessori, dins de la secció...
Aquesta també s'ha estrenat,
també. Una altra dona...
Aquesta pel·lícula és també interessant perquè és una altra dona empoderada, per dir-ho així, perquè en el segle XIX posa aquest sistema Montessori, no? El mètode Montessori, que és un mètode per ajudar doncs, a l'aprenentatge a persones amb dificultats, i el cas concret és que aquí hi ha nens doncs, amb una certa minva, no? Psíquica, i la pel·lícula és colpidora en aquest sentit. La veritat és que ja la dona lluita amb un món de mascles, amb un món d'homes, doncs, per fer el sabaldre i per defensar aquest mètode que després va tenir tanta presència, no? Però la pel·lícula en qüestió, a mi, jo no sé vosaltres, a mi em va semblar un xic avorridota. No, a mi no em va avorrir.
Possiblement sobra o no sé, el personatge de la dona francesa que ve de París amb la nena que no vol que ningú
sàpiga.
I en canvi faltaria millor conèixer una mica la història a partir de que la pel·lícula finalitza, que és com va aplicar aquesta pedagogia especial amb el món de la infància en general, ja no amb persones o nens deficients.
Ho va inventar per nens discapacitats. I després, jo crec que encara avui en dia s'utilitza per nens petits. fins 3, 4 anys, perquè el que els hi fan és encaixar peces, classificar per colors...
Això és meu...
Jo he llegit el llibre, el llibre del mètode Maria Montessori, jo l'he estudiat, per això ho sé.
Sí, sí. Llavors, no, aquesta és potser una de les parts importants de la pel·lícula, que d'alguna manera és curiós, ja la part emotiva, de veure com una nena en qüestió que ningú estava donant en el segle XIX a més, amb els homes que, amb una tendència a dir els que estan minvats, doncs ja no tenen remei. No, evidentment la pel·lícula té aquesta vessant emotiva, doncs, que es demostra que precisament amb un aprenentatge adient fan evolucions i fins a determinat punt funcionen. I a mi el que em va interessar molt és que, clar, treballen precisament el fet que aquests nens tenen problemes per assolir idees abstractes. Aleshores, és a través d'un procés de concreció, d'elements de concreció que poden arribar a fer càlculs i que poden arribar a determinades tasques intel·lectuals que, per l'actitud dels altres acadèmics de la pel·lícula, evidentment, no s'hagués fet mai i haguessin quedat absolutament bandejats. Aquesta és la part important de la pel·lícula, que realment deixa la figura de la Montessori, doncs, com una persona capdalt, no?, de determinat moviment pedagògic. No?
I una altra pel·lícula dona és Siempre nos quedará mañana, que ja s'ha estrenat també a les sales, pel·lícula italiana amb moltíssim èxit, que també parla de la dona, en aquest cas amb un reforç machista,
i que, és una mica exagerada.
És com un conte, podríem dir, la pel·lícula.
En blanc i negre?
Sí, en blanc i negre.
I a vosaltres no us sembla que té una certa tendència a les històries de la Ferrante, no?, de l'escriptora aquesta, que també parla d'aquest període, precisament.
A veure, és molt exagerat.
Aquest període de postguerra.
Tot és molt exagerat. Ella treballa no sé quants llocs i encara fa allò de casa, cuida el sogre, és impossible. I després allò que es posen a ballar, jo és que vaig trobar que era molt exagerada, la veritat.
Bueno, és probable.
Sí, té un punt, no acaba de trobar molt bé el punt, no?
Home, el marit, vale, que sigui dolent, però tant...
Més que dolent, és machista.
Bueno, però tu això... Bueno,
machista és dolent, sí.
Tu veus normal, però, això precisament, que fa?
Precisament les novel·les de la Ferrante reflecteixen aquesta actitud masculina dura,
Bueno,
de maltractar.
Diuen que els italians són una mica així, però bueno, no sé.
Tant? Home, potser hi ha algú, sí, no diré que no...
Sí, bueno, perquè després la filla té un nòvio que també, bueno, no explica, no farem spoilers. I després també té tants drames i tant feminisme, hi ha una secció que és la de Cinema en Gràcia, que també hem vist alguna pel·lícula que ens ha fet més o menys riure, com Mala persona, pel·lícula espanyola, bastant desbocada, no?
Riure.
I una francesa que es diu Un any difícil, que a mi em va fer molta gràcia, no? Explicació de dos homes que són compradors compulsius, que s'arruïnen, que van tirant de crèdits i de tarxa de crèdit, ho van perdent tot perquè no poden tornar als calés.
I què compren?
I per contrapartida tenim un grup ecològic antisistema, anticonsumisme, i aquests dos s'infiltren en aquest grup. Llavors és aquest joc que hi ha de comèdia, que realment ho fan tots molt bé, tots els actors.
I què compren? No?
De tot. Compradors compulsius, vol dir que pot ser una televisió, una casa, un cotxe, el que sigui.
Ah, doncs jo compraré una casa.
No, i va la persona, és una pel·lícula, per parlar de l'altra pel·lícula que has esmentat.
La espanyola, sí.
Podria passar per ser una pel·lícula un pèl hortera, no? A més, amb humor de sal grossa, no?, que es diu, no? Vull dir,
sí, en moments és una mica Azores,
Sí, totalment. Sí. I fent conyes, doncs, de tipus, bueno, allò... caricaturitzant un barri obrer, no?, I portant al límit determinats personatges que pràcticament ja funcionen com a arquetipus, no? Però jo diria que l'important d'aquesta pel·lícula, que si vols tu és discreteta a nivell de valors cinematogràfics, però bueno, està ben interpretada, els actors són bons tots dos, la veritat és que ho porten molt bé, però és precisament la reflexió que jo crec que hi subjau amb aquest tipus de pel·lícules que podrien ser, passen per ser tremendament populars, i ho són, evidentment, tenen un tremendisme, un humor tremendista que està fet perquè tothom rigui veient les exageracions, però jo crec que hi subjau una determinada crítica de determinat substrat del nostre estat. No sé què opineu respecte a això.
Sí, possiblement, sí. I està l'actriu de moda, Malena Alterio, que és una actriu que darrerament pues, tothom la...
Sí,
sí, està bé, està bé ella, i inclús també l'Arturo Valls, que també és...
L'Arturo Valls, tots dos. Sí, sí. I ella, efectivament, com tu dius, és molt, molt bona. És una actriu que realment és de pedra picada, vull dir,
també,
amb recursos i
també és exagerat,
i amb maneres molt professionals. Sí, sí.
Bueno, pues el festival ja ha finalitzat, ja tenim les dates del BCN Film Fest del 2025, serà del 23 al 30 d'abril, aquesta nova edició. Recordem, aquest any ha estat Meg Ryan, ha estat Vincent Pérez, Richard Linklater... Ai, Richard Linklater, què et va semblar la Hitman a tu? A mi em va agradar la pel·lícula. Passa que tu tens el problema de que la vas veure dues vegades, no?
Sí.
I això m'agrada en poc temps.
No, però a veure, sí que et dono raó que és una pel·lícula distreta, que està simpàtica,
sí,
de seguida.
Sí, sí.
Els dos actors principals tenen química, vull dir, funcionen molt bé. Però és una... està bastant també en un fet real, no? Això dels assassins, un fals assassí a sou de la policia.
Un fals sicari, un fals sicari que teòricament...
Fa passar per sicari per enxampar els que contracten un sicari per assassinar.
Clar, ell és professor de filosofia, no?
Sí.
No, a la vida real aquest home era de la policia.
No, però dir que a la pel·lícula ell suposa que
sí.
És un professor de filosofia.
A la pel·lícula treballa a mitja jornada, efectivament, i sí, és professor d'un institut, d'una filosofia en un institut. A la vida real donava dues classes, em sembla que d'educació sexual i d'algun altre tema, i eren gairebé com un servei social que feia dos cops a la setmana. Però ell era policia en la vida real.
Bueno, doncs a mi semblava una comèdia, si vols, per passar l'estona, però molt agradablement, i els actors, com tu dius, la parella protagonista, i aquella escena on hi ha un diàleg entre ells dos, que està la policia escoltant, i ell va escrivint al mòbil tot el que ella té que contestar o que sàpiga, està molt bé, que està molt bé en resolt, no? I bueno, és una pel·lícula intranscendent, si vols, però bé.
És molt intranscendent, però a mi el que m'irrita sobretot és el desenllaç. El desenllaç no és en absolut versemblant.
No.
El desenllaç, és a dir, una persona que és bona persona en el fons, no agafa una bossa... Bueno, ara estaríem fent...
No, feixes,
però...
En tot cas, diguem-ne que el desenllaç no és creïble.
No,
absolut, de cap manera.
Ho va dir ell.
Richard Linklater ho va comentar.
Ho va dir a la roda de premsa. I també va
dir... A la roda de premsa, no?
Ho va dir.
Ho va comentar.
I a més també va comentar, clar, això suposo que és políticament correcte, va dir que ell creu que les persones que hagin obrat, com els de la pel·lícula, ara no direm el què, no creu que se'n surtin així com així. Mm-hmm. Això ho va dir, clar. No pot justificar això de dir guai. I ho va dir. Ell comprèn que al final no podria ser.
Perquè és un happy end. D'acord que les comèdies han de tenir happy ends, no? Però home, que siguin una mica versemblants també estaria bé. No?
Sí, però bé.
Pues la història tampoc és massa versemblant, no?
Sembla que
tal com està explicada el personatge aquest de professor i sicari.
Sembla que es disculpava una mica, inclús,
Sí que va existir, i ell és veritat que va solucionar una seixantena de casos, però no és un servei de la policia que estigui ni molt menys a tots els estats dels Estats Units.
Un festival correcte, notable aquest, que sempre ens agrada assistir, no? Perquè la qualitat és de nota alta. I no sé si tu has vist alguna estrena, vols comentar alguna coseta més o ja donem part... Part tancada, sí.
Sí, no, no he tingut temps d'una de les pel·lícules que hem vist, no he tingut temps de veure res.
I a més és que aquest divendres i el dimecres han arribat tantes pel·lícules a la cartellera de cop que jo no sé realment si la gent tindrà ganes o temps de veure algunes d'elles. Entre elles un Polanski, arriba a trobar en Polanski també. Que
la
sempre...
que diuen que serà la seva última pel·lícula.
Diuen, sí, sí.
No un sé. Polanski sempre és obligatori de veure. Tu saps
sí, no, jo l'he vist,
Jo crec que sí.
Escolta, no hem esmentat la pel·lícula del Quentin Dupieux, que va ser premi de la crítica.
Dalí.
No?
Dalí.
Jo no l'he vist.
Dalí. Simplement esmentar que aquesta pel·lícula la gent que és de filo o d'opient no se la pot perdre perquè és, després de potser un parell de pel·lícules fluixetes ha tornat amb canya, amb un homenatge no ja tan sols a Dalí sinó que té accent català i tot. Ah, és molt bo, això. No només a Dalí, sinó a Buñuel, perquè hi ha traces de la pel·lícula que recorden el fantasma de la libertat i coses d'aquest tipus.
Bueno, és un director molt esbojarrat i que molt... Bueno, la línia de Dalí, no? El mateix que era Dalí, exactament, seria l'alter ego. A més, crec que Dalí interpreta en diferents actors, no? Durant la pel·lícula.
Cinc actors.
Són coses d'aquest director, Quentin Dupieux, que jo tampoc connecto massa amb ell, no sé. Massa surrealisme.
Absolut, és un servidor del surrealisme actual i impressionant. Però, de fet, utilitzar dos actors per un mateix personatge o més, en aquest cas són cinc, el Buñuel ja ho va fer, no? A més, si us curo, Objeto del Deseo, no? Eren dos actrius que feien la mateixa dona.
Sí, és
molt buñuelesca. I, realment, quan s'estreni, jo crec que la gent hauria de tenir molt en compte la pel·lícula.
Molt bé, Ignasi. Doncs moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, per col·laborar aquí a Eixample Barcelona Ràdio, en aquest humil programa que fem setmanalment parlant de cinema, i ja trucarem un altre dia perquè ens parlis d'estrenes o dels teus projectes o col·laboracions. Recordem la web del Cinèfil, el blog també online de La Vanguardia, a Ràdio Desvert també fas un programa de cinema, no?
Efectivament, sí.
I a part moltes altres coses, no? Perquè també t'agrada molt el món de l'art.
Ah, sí. No hem comentat els documentals d'art, però perquè no hi ha temps. Però
no hi ha temps, no.
Realment han estat també molt interessants. La secció d'art ha estat molt bona.
Jo aquest any no he vist cap de documentals. Altres anys sí, però aquest no sé per què.
Bueno, perquè hi ha moltes
temes d'horaris, a vegades.
Sí. Home, és impossible. El do de la ubiquitat, els crítics no el tenim, Vull dir, es fa difícil. Veure-ho tot es fa difícil, les coses com siguin. Però, bueno, això ja se sap, amb un festival. Ja és com les estrenes. Tu has esmentat, bueno, que s'està estrenant cada setmana una llau de pel·lícules. És evident que totes no les podem veure. Humanament és impossible.
Ja. Bueno, Ignasi, pues una forta abraçada, que vagi molt bé.
I fins aviat.
I ens veiem o parlem.
Un plaer. Ens veiem. Adéu-siau.
Adéu. I ara entrem a repassar algunes estrenes, no totes, perquè han arribat moltes divendres i dimecres, con lo qual tenim aquí un embussament de cinema. Començo jo a parlar d'una pel·lícula que es titula Rivales, el títol original és Challengers, que és la competició que surt a l'època actual de la història d'aquesta pel·lícula. Tenim el repartiment que està encapçalat per Zendaya, aquesta actriu, cantant, bailarina, que
només
recordem també surt a la saga Dune. També tenim a Josh O'Connor, un actor anglès, que també està ara mateix de moda perquè té dues pel·lícules en cartellera, una és Quimera, pel·lícula italiana, i aquesta. I el tercer protagonista és Mike Feist, que l'hem vist concretament al darrer West Side Story, dirigit per Spielberg, en un dels papers principals. Què és Rivales? Pues és la història de dos nois que són molt amics des dels 12 anys, comparteixen la seva afició per al tennis, els agrada molt el tennis, i en un moment donat, quan tenen 17-18 anys, ells estan en una competició i allà coneixen una noia, que també és una tenista, que té un gran futur. I a partir d'aquí s'estableix una relació entre els tres, aquest triangle amorós i de competitiu que hi ha en aquesta història Rivales. A veure, aquestes històries ja les hem vist, per exemple, un cas paradigmàtic de la història del cinema seria Jules et Jim, no? Dos homes i una dona. En aquest cas, la gràcia de la pel·lícula és que passa durant 13 anys i contínuament va cap enrere i cap endavant, no? A diferents èpoques i etapes d'aquests joves, al principi tenen 17-18 anys, al final ja, quan l'època actual, doncs ja tenen els seus 30-31 anys, i els interpreten els mateixos actors, i estan bé, eh? Estan bé quan interpreten el paper juvenil o quan ja són una miqueta més grans. El director és el Luca Guadagnino, recordem, un director que es va destacar molt per aquella pel·lícula Call Me By Your Name, no?
A mi no m'agrada gens aquesta pel·lícula.
Cegados por el Sol, una altra pel·lícula que era un remake, es veu que...
De la piscina,
una pel·lícula francesa dels anys 60. Un altre remake que també va dirigir va ser Suspiria.
Sí que va obrir Sitges un any, però jo no l'he vist.
I una que no et va agradar a tu gens, és Hasta los Huesos.
Oh, era horrorosa
amb
aquesta.
Amb el Timothée Chalamet.
Oh, era horrorosa.
No ha arribat a veure-la. Pues millor, aquesta pel·lícula, Rivales, no és una pel·lícula sobre el món del tennis, aunque el tennis està al rerefons de la història també, sinó és una història de relació entre tres persones, d'amor, ara estan junts, ara se separen, ara ella està amb un, està amb un altre, i és aquesta competició, també hi ha un moment dramàtic de la noia, en la qual pues, la seva carrera podríem dir que canvia totalment, i bueno, pues és aquesta història. Per moments, Luca Guadagnino fa realment una capacitat visual, unes virgueries visuals en determinats moments de partits de tennis, on sembla que la pilota baixi directa cap a la càmera, no? Això en 3D deveria impressionar, però no és el cas, no? I moments també d'utilitzar la càmera d'una forma bastant peculiar. No està malament la pel·lícula, jo no anava amb moltes ganes perquè diu, bueno, pel·lícula jovenès, de tennis i tal, i no, té un rerefons dramàtic de lo que és la competició, de com tres vides en aquest cas no poden arribar a lo que ells volien ser per un motiu o per un altre, i aquest enfrontament que hi ha contínuament als tres personatges que estan molt ben interpretats. La pel·lícula l'ha produït Zendaya, con la qual ella és el centre d'atenció.
No,
bueno,
no tinc el gust.
No està malament, ella està bé, ho fa força bé. Eh? No sé, jo ja dic que l'havia vist en Dune, però ja tampoc en destacava particularment. Rivales, una pel·lícula recomanable, entretinguda, però no aneu pensant a veure una pel·lícula sobre el món del tennis, aunque sí, està el tennis de... darrere fons.
Hi ha una pel·lícula de William Wyler que també es diu Rivales.
Correcte, però aquella crec que era un western,
antiga,
no?
Si és un western dels anys 30.
I alguna més de triangle, segur que hi ha alguna pel·lícula...
Però no, però aquella era un western, no? És una pel·lícula dels anys 30.
Bueno, és que els títols a vegades és complicat. A veure, el títol original ja dic que és Challengers, que és com una competició que ja...
Bueno, era una conya, és igual.
També la següent pel·lícula de la qual parlaré jo... després em diràs que parlo massa perquè la visió únicament...
No, és que a més és això, vas a parlar...
No, l'especialista també hi ha una pel·lícula que es diu l'especialista.
No, bueno, aquí es va dir de professió no l'especialista.
Amb el Peter O'Toole.
Sí, i el títol original era The Studman. Però aquí es deia de professió perquè hi havia una altra de l'especialista, una del Belmondo.
Ah, també és
sí,
veritat, sí.
Del Belmondo,
ara que ho dius.
Amb molt bona música.
Sí.
D'aquí? Jean Ferrari?
Ara no me'n recordo.
És possible que fos el de Ferrari.
Si era el Philippe de Broca, és possible.
És possible. Era, hi havia aquesta, i per això a l'altre li van posar de professió en l'especialista, perquè no es podia titular l'especialista.
Pues avui en dia ja no tenen massa en compte això. El títol original de l'especialista és de Fall Guy. Està ambientada en una sèrie de televisió dels anys 80, que jo no recordo, amb Steve Forrest. Tu no sé si, Agustí, en recordes aquesta sèrie. No. Pues està basada en aquesta sèrie i és una pel·lícula dirigida per David Leitch. Recordem el que ha dirigit el 2022, va dirigir Bullet Train amb Brad Pitt, con lo qual ja veureu que la pel·lícula ritme té i moltíssim, realment. És una pel·lícula que ens parla dels especialistes del cinema. Ryan Gosling és un doble especialista de l'actor principal que pot recordar el Tom Cruise, podria ser per el tipus de pel·lícules que fa. La Emily Blunt és una directora de fotografia i després directora. Hi ha molt bona química entre ells dos, Ryan Gosling i Emily Blunt, que en aquesta història més o menys romàntica, amb molta, molta acció, perquè clar, el que vol aquesta pel·lícula és que veiem pues, això, molta acció i com es fa a vegades al cinema d'acció a través dels dobles, no? Dels especialistes. És com un homenatge en aquests actors que no surten mai, no veiem, i que sempre fan del protagonista perquè aquest es llueixi d'una forma o una altra. Fins aquí més o menys bé, però és clar, quan arriba ja a l'hora dius, bueno, vale, ja he vist moltes, com també hem vist darrerament moltes pel·lícules d'acció d'aquest tipus, acabes una mica far. I sí que li posen una subtrama una mica estranya de que l'actor protagonista de la pel·lícula desapareix i a partir d'aquí la tenen que buscar, hi ha un vídeo que també tenen que recuperar perquè conté escenes que no interessen a aquest actor principal. Bueno, la pel·lícula és el que és, un homenatge als especialistes, als dobles.
La de Jean-Paul Belmondo, no es deia l'especialista, el professional.
Pues n'hi havia una de l'especialista.
I la música de l'Ennio Morricone.
Ah.
No he encertat una, vaja.
Hi ha una de l'especialista que surt a Sharon Stone i em sembla que és el Sylvester Stallone.
És veritat, sí. Sí, el John Barry de música.
Pues té que haver alguna altra, perquè a aquesta li van posar de professional especialista perquè ja hi havia una altra...
És possible, sí. Ara l'Agustí ho està buscant aquí a internet. Bueno, pot ser l'especialista. Els actors s'ho passen de conya, es nota que s'ho passen la mar de bé. Cap al final de la història surten els actors de la sèrie, era Steve Forrest, ja molt gran, lògicament. I ella...
No era l'Steve Forrest.
No era l'Steve Forrest?
No, l'altre dia vas dir un altre.
Ah, pues mira per on, he apuntat Steve Forrest. Bueno, pues un altre actor que va fer aquesta de Fall Guy i surten ells com a homenatge, suposo, a la sèrie i durant els títols de crèdit també es van veient els especialistes que han doblat el Ryan Gosling, que són diversos, a la pel·lícula. Bueno, és puro entreteniment que a vegades cansa una mica i que sí, que el Ryan Gosling és molt cool, molt bona parella en el tema de d'Emily Blunt i ell, però una mica com que no. Després, si vols parlar de Siempre nos quedará mañana, Conchita, pel·lícula italiana.
Hem parlat una miqueta abans també, sí. Bueno, amb l'Ignasi, doncs el que he dit abans, que bueno...
Lee Majors.
Això no havies
dit. Sí, no sé més com fos. I ella era la Heather Thomas.
Sí, que la gent pregunta qui és i ningú la coneix.
És que està operadíssima.
Bueno,
lo
però
qual...
és que jo no sé qui és tampoc.
No, jo recordo, sí, d'aquella època de... que era una noia molt guapa. Pot ser Lee Majors, perdona, Steve Forrest, que crec que a més ja mort, no? Va morir.
Ja fa temps, sí. Ja, sí.
Pot ser Lee Majors.
I aquest també està mort, eh?
No, si surt, no, surt de la pel·lícula.
Surt? Final,
Lee Majors, sí, surten dos i dius, hòstia, aquesta gent gran, després veig així que és que eren els actors de la sèrie.
Sí, però la noia, tothom pregunta qui és.
Perquè està tan operada i és clar.
Bueno, però és que també és...
40, 50 anys
després.
Però és
que no és coneguda.
No. I a l'imatge, recordem, va estar casat amb la Farrah Fawcett.
I havia fet una sèrie, però no era aquesta.
L'Hombre del Millón de Dólares.
Sí, hi havia una, però havia una més antiga encara. Bueno, és que jo soc molt antiga.
Siempre nos quedará mañana, pel·lícula italiana, Conchita, dirigida i protagonitzada per Paola Cortellesi.
Sí, que també va estar al festival, encara que nosaltres no la vam veure perquè no hi ha rodes de premsa aquest festival. Llavors, doncs, bueno, el que hem dit abans amb l'Ignasi és la història d'una dona que, bueno, als anys 40, la postguerra, a Roma, no? És a Roma, sí. Doncs, bueno, és una dona que tampoc te la creus, com al final de la pel·lícula de Linklater, tampoc t'ho creus, això tampoc. És una dona que està casada, té tres fills, em sembla, no? Dos fills petits i una noia, bueno, una noia una mica més que adolescent, deu tindre uns 20 anys, i aquesta dona, doncs, bueno, porta ella tota la casa, fa tot, treballa no sé quants llocs, a més la casa cuida del sogre, que el sogre déu-n'hi-do també, i la dona fa tot i a sobre encara el marit, pues, quan està de mal humor, pues, li pega, no? I bé, doncs és aquesta història d'aquesta dona que, bueno, també vol d'alguna manera que la seva filla, bueno, té un nòvio que ella presumeix el nòvio de la filla perquè té calés, uh-huh, i pensa que li anirà bé, però després veu coses que no li agraden, però està tot molt exagerat, molt exagerat.
Sí, és molt peculiar, perquè el que tu dius, quan hi ha baralles que l'home li pega, se suposa, pues ho fan en forma de ball o cançons. Bueno, suposo que també per no ser una pel·lícula, bueno, tan dura, no?
No sempre es balla, a vegades sense ball també li fot un hòstia.
Sí, però passa que no es veu, no? Bueno, l'escena d'inici ja sí, comença així directament. I bueno, és peculiar en l'aspecte de que hi ha cançons que no corresponen tampoc a l'època, algun tema de hip-hop i tal, que surt en un moment donat.
Ah, sí.
Bueno, una pel·lícula que toca diversos temes, cap al final et condueix per un final que tu t'imagines,
bueno,
però...
Això ja està fet expressament.
Però no direm què.
Està fet expressament i, bueno, ja saps tu perquè... Bueno, sí, perquè hi ha una història paral·lela que te la creus. Hi ha algú que la,
bueno,
vol...
Bueno, pel·lícula reivindicativa feminista,
sí,
indiscutiblement, no?
Però jo crec que s'hagués pogut fer una història més creïble.
Bueno, però jo no és el que pretendia la...
No,
perquè això, el neorealisme i tot aquestes...
Bueno, però el neorealisme no estava tan exagerat. Jo trobo que està molt exagerada. A mi és el que vaig trobar, què vols que et digui?
Bueno, es queda just el temps per parlar de la darrera pel·lícula de Roman Polanski, de Palace.
Sí, parlo?
Parla.
Tinc temps o no?
Sí.
Bueno, és una... Això sí que és una paròdia de la gent rica... Bueno, no ha agradat a pràcticament ningú. Tothom diu que és una pel·lícula dolentíssima. A mi no em va semblar. A veure, és el que és. És un, perdó, és un hotel de Suïssa on van a celebrar a l'entrada del segle, l'any 2000. Allò que deien... que deien que esperarien els ordinadors, que no sé què, que esperarien els rellotges, que inclús deien que cauria alguna cosa, bueno, en fi, no va passar més. I és una mica aquesta història, no? Llavors, tot el ricachons, a més, és molt cruel, també, treu gent d'aquesta que està operada, que semblen el Joker, que tenen aquestes boques.
Bueno, surt concretament el Mickey Rourke, no?
Sí, que fa, bueno...
està deforme,
està horrorós, sí. Però és que ja és això el que busquen,
va fer boxa, encara es va deformar més,
sí,
bueno.
Sí, és això el que busquen, gent així, no exactament gent lletja, sinó gent això deformada i gent que, bueno, que se suposa que tenen molts calés. Això és el que... I, és, bueno...
I a més surt una actriu que ja havia treballat de jove amb Polanski, que és Sidney Rom,
sí, però...
que també està però... totalment irreconeixible. No,
no, però em sembla que és una que jo no la vaig conèixer perquè sembla el Joker. Amb una boca, bueno, horrorós.
Bueno, què et va semblar, pues, aquesta crítica?
No, a mi no em va desagradar, ni la vaig trobar avorrida perquè tampoc és una pel·lícula molt llarga. I bé, home, a veure, no és el que, potser el que esperes del Polanski, però, bueno, per mi és correcte, per lo que vol explicar. Ara, si a tu no t'interessa aquella història, doncs és això, és a l'hotel aquest, la gent que va, el que ho fa molt bé és el que, diguéssim, deu ser el gerent de l'hotel, que és el que dirigeix tot, on tens que anar, o sigui... cadascú li acompanya a l'habitació, que són habitacions d'aquelles, clar, són suites, perquè se suposa que tothom allà és milionari. Llavors, doncs, milionari, perquè, bueno, escolta, quan arriben allà amb unes maletes, i, bueno, és això, la pel·lícula. I la música de qui és?
D'Alexandre Desplat.
Sí, senyor.
Polanski i ell treballen.
Pues, bueno, a mi ja t'he dit, a mi no em va desagradar, en canvi jo sentia la gent que sortia, que dient que era dolentíssima, ja m'havien avisat, ja, però mira, he vingut, però és horrorosa. Bueno, horrorosa.
Bueno, si vas les darreres pel·lícules de Polanski tampoc són meravelloses. A mi la darrera que em va agradar molt va ser aquella de l'escriptor, sí, que estava molt bé.
Que ja estava molt bé. No, ella té bones pel·lícules, evidentment, però, clar, pues, si és això, et diuen que és la seva última pel·lícula perquè ja té 90 anys, també, eh?
Sí, no ho sembla, perquè sempre ha semblat més jove.
Sí, sí, ja té 90 anys i és això, però, bueno, la pel·lícula és el que és una paròdia, ha volgut fer un cachondeo, és un cachondeo, ja està.
No, una paròdia, com era una mica el Triángulo de la Tristeza, aquesta
que deies
que parlaven abans, que es va estrenar fa dos anys. Bueno, ja ens tenim que anar, encara ens queda moltes pel·lícules per parlar, ja la setmana que ve ja parlarem de Joan Baez i d'altres estrenes, i ara us deixem amb Jacques Brel en una de les cançons que surt a la pel·lícula que hem pogut veure al festival, Un any difícil, pel·lícula francesa.
Ah, jo
francesa.
No l'he vist aquesta.
Està bé, està bé, la recomanem. Tornem la setmana que ve?
Fins la propera.
Aneu al cinema.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, me murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant. Une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au...